Bé, en aquest cas, el canvi climàtic fa que les paparres vinguin abans, o sigui, surtin més aviat, però ara hi ha alguna mena de... No sé si la paraula seria plaga, no sé, ara ho preguntaré, si seria, podria tenir ja aquest títol de plaga o no, d'aquesta paparra, una paparra concreta, que és el nom... és, i a veure si dic bé, Hyalomma lusitanicum. Bé, segurament no pararem a preguntar-li a la paparra quina és la seva espècie. Veurem una paparra i punt. Bé, en aquest cas s'ha expandit molt en els darrers temps en àrees metropolitanes de Barcelona i a Tarragona. Com ho tenim, això? Doncs preguntem al vicepresident i portaveu de la DEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, el senyor Andreu García. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Oh, quin fàstic em fan les paparres. Em fan grima. És un d'aquests bitxos que amb els mosquits em fan molta grima. Què passa amb aquesta paparra? Hi ha tanta alarma? Podem dir que és plaga?
Bueno, en el moment en el que la plaga està considerada quan un organisme té un impacte sobre l'ésser humà, ja sigui econòmic o sobre la salut pública, en aquests casos es considera plaga, doncs en aquest cas podríem parlar de que sí, de que tenim un problema de plagues de paparres.
En aquest cas, una de les sospites i de les alarmes que hi havia conforme a la salut pública, que és aquesta paparra, la Hyalomma lusitanicum, podia portar un virus patogen perjudicial per a l'ésser humà. No sé si s'acaba de descartar això. Sembla que això s'ha acabat de descartar.
Bueno, el que si no m'equivoco, el que s'ha descartat és que les paparres que s'han capturat a l'àrea aquí a Catalunya, en l'últim estudi, tinguin el virus a dins. És a dir, aquesta paparra, aquesta espècie que comentes, Hyalomma lusitanicum, sí que té la capacitat vectorial, és a dir, té la capacitat per a transmetre el virus, però clar, té que tindre el virus a l'interior. En aquest cas, les paparres que s'han analitzat no tenen aquest virus, per tant, això és un motiu de tranquil·litat. Però les paparres, que és el vector, l'agent que transmet aquest virus, sí que existeix i el tenim aquí i està proliferant.
D'acord, estem parlant del virus Crimea Congo, en aquest cas, que és un virus que pot donar un problema a l'ésser humà, en aquest cas, no?
Correcte.
En aquest cas, Barcelona i Tarragona és on s'han localitzat aquestes ja plagues i sembla que cada cop tenen més animals que facin de cases, com porcs senglars, conills i demés.
Sí, és correcte. Les paparres, cada espècie és un món en aquest sentit, però les paparres, diguem que tenen diferents fases en el seu cicle vital i cada fase s'alimenta d'un tipus d'animal. Aquesta, diguem que quan surt, quan eclosiona l'ou, el que té és una larva, una ninfa i l'adult, ¿vale?, que seria la paparra com a tal. Les larves i les ninfes d'aquesta espècie acostumen a alimentar-se sobre els conills, fonamentalment, ¿vale? I l'adult està molt acostumat a alimentar-se sobre el porc senglar. Què és el que estem intuint que està ocorregent? El conill, les poblacions de conills en les àrees periurbanes que estan proliferant molt perquè ja no es fa cacera en les zones properes als cascos urbans, estan proliferant. El paisatge està molt, molt, molt treballat i, per tant, hi ha molts llocs solars i boscos i jardins, parcs, on poden proliferar i estan proliferant els conills i amb ells també les poblacions de paparres. I després els senglars, que fan llargs recorreguts, com hem vist a Barcelona en moltes ocasions i en altres municipis, on els senglars arriben a entrar dins del casc urbà d'una forma notable, els senglars, la nostra sensació és que estan aprofitant per a difondre aquestes paparres. Estan traslladant-les i fent que aquestes puguin colonitzar nous territoris, com són esparts i jardins de les ciutats.
Bé, nosaltres com podem evitar que un animaló d'aquests ens enganxi? Per exemple, quan sortim al camp, clar, com ens podem protegir?
Per a una volta sortim al camp, el que hem d'intentar és, en primer lloc, no introduir-nos en zones de vegetació molt espessa, perquè és aquesta vegetació la que elles fan servir per a protegir-se. Al cap i a la fi són uns tipus d'animals que es refugien molt de la dessecació. La dessecació és un element molt clau per a elles. Per tant, allà on hi hagi molta cobertura vegetal, molta vegetació herbàcia, elles acostumen a estar per allà amagades, refugiades de la insolació directa, i per tant, si nosaltres ens introduïm, tenim més possibilitats d'emportar-les amb nosaltres. Una altra opció també és fer servir repel·lents. També podem fer servir roba llarga, pantalons llargs i botes altes. El que passa és que ara quan ve l'estiu, doncs això és una mica més problemàtic per la calor. I, per supost, quan acabem de fer aquests passejos, revisar-nos per a veure que no tinguem cap caminant pel nostre cos o inclús que se s'hagi allà picat i introduït. Pensem que tot el que fa referència a la transmissió de malalties d'aquests artròpodes va relacionat també directament, no únicament en que tinguin el virus a dins, òbviament, sinó també amb el temps d'exposició. És a dir, quan més temps jo la tingui enganxada al meu cos, o el meu gos, per exemple, més possibilitats tinc de contraure el virus que té a l'interior. Per tant, una detecció ràpida és fonamental per evitar problemes.
D'acord. Llavors, si ho detectem, un cop detectada, com la traiem?
Això és una pregunta molt interessant, perquè hi ha una part de la paparra que es queda, que és la que ella ancla dins de la pell i a partir d'ahir comença a xuclar sang. I aquesta part és important que quan anem a treure la paparra ho fem de forma que no es trenqui i aquesta part es queda dins, perquè ens pot generar problemes d'una reacció al·lèrgica i coses així. Per tant, el que és recomanable és fer servir unes pinces, per exemple, les típiques pinces semblant a les pinces de les celles, podríem dir, sí, perquè la gent s'entengui,
sí,
unes pinces, agafar el cos de la paparra que està introduït a la pell, ubicar-lo perpendicular a la pell, és a dir, aixecar-lo una mica perquè quedi perpendicular a la línia de la pell,
sí,
i tirar. Estirar d'una forma continuada, però ferma. És a dir, no estirar molt de cop, ni tampoc estirar a colps, sinó de forma continuada i seca, estirem cap a fora i sortirà.
D'acord.
Possible que ens fem una mica de mal, perquè al final és una petita ferida que ens ha generat, però sortirà i sortirà completa.
D'acord. I si hi ha risc que pugui trencar-se, que aquí hi ha alguna, no sé, el ganxo dins?
Exacte,
o...
hi ha aquest risc. En aquest sentit, si tenim la sensació de que la paparra s'ha trencat i se'ns ha quedat la part d'aquesta de la boca, aquest d'ella, se'ns ha quedat a l'interior, sempre podem acudir al metge per a dir, mira, m'ha passat això, tal i qual, i ja les autoritats sanitàries prendran les mesures.
Des d'un punt de vista d'empreses de salut ambiental, com es lluita contra aquest tipus de paparres?
Doncs mira, és una molt bona pregunta perquè és un problema per a nosaltres, els associats de PAP, tenim que fer tasques ara de control de paparres, perquè clar, hem de pensar que aquests artròpodes, com poden ser els mosquits o les puces o les paneroles, els controlem a través d'insecticides com fem sempre, però tenim una particularitat aquí. Les paparres, diguem que es poden dividir en dos tipus diferents. Hi ha paparres que tenen un comportament que pugen a la punta de l'herba en l'espai on estan i des d'aquesta punta elles aixequen el primer parell de pates, tenen vuit potes, aixequen el primer parell i quan passa algun animal o una persona que els interessa s'enganxen allà a través de les ungles que tenen en el parell de potes que tenen davant de tot. Aquest comportament, per què ens ajuda? Perquè sabem que si estan en la part alta de l'herba, quan nosaltres passem per allà a fer un tractament d'insecticida, podrem acabar amb elles, perquè es veuran afectades pel tractament perquè estan exposades. Entens el que vull dir? No estan exposades, sí, sí. Estan en la punta de l'herba i es veu. Però, què ocorre? Que hi ha d'altres paneroles, com és aquesta que ens ocupa, la Yaloma lusitanicum, que no tenen aquest comportament. O el tenen molt, el fan molt pocs cops. El seu comportament és un comportament molt més perseguidor. És a dir, podem anar caminant per un camí que tinga vegetació als costats i si elles ens detecten, veurem com surten de l'herba, comencen a caminar, ens persegueixen i ens pugen a sobre. Per tant, aquestes, quin és el problema d'aquest tipus d'espècies? Que quan estan a l'herba no acostumen a estar en la part alta de l'herba, estan a baix, estan protegides i per tant els tractaments no arriben tant. Hi ha una part que es queda a la vegetació i no arriba a baix, que són estan refugiades. Per tant, és una problemàtica una mica més complexa. És per aquesta raó que els associats d'ADPAP recomanem que hi ha, que tot i que aquests tractaments, segons com, podrien ser efectius, però és molt més recomanable que també es faci una gestió de l'espai abans. Desglossar aquell espai per a reduir el refugi i a llarg plaç caldria fer una reflexió com a societat respecte a les implicacions que tenen les poblacions descontrolades de conills i de porcs senglars en les àrees periurbanes que estan possibilitant no sols potenciar, sinó també distribuir aquest tipus d'espècies de paparres.
Doncs senyor Andreu García, vicepresident i portaveu d'ADPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, moltes gràcies per aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.